migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Les Balears afronten avui un canvi de temps atípic, marcat per un còctel de pluges, vent i temperatures extremes. L'EMET ha elevat a taronja l'avís a totes les illes davant la previsió de tempestes i ratxes de vent que podrien fregar els 80 km per hora. A Menorca, a més, es preveuen rissagues. Tanmateix, la calor de moment no afluixa i és que el nord i nord-est de Mallorca també estan en avís taronja, amb màximes que avui poden arribar als 40 graus. De fet, venim d'una nit infernal, en la qual punts com Banyalbufar no han baixat dels 33 graus de mínima. Una calorada que manté l'avís vermell per risc d'incendis forestals. De moment, però, la jornada transcorre sense incidents greus. Margarida Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui la jornada ve marcada per l'arribada d'un canvi de temps, però que no es donarà fins a darreres hores de la jornada. Ara mateix les illes es troben ubicades a la part capdavantera del solc, dins una massa d'aire càlida que farà pujar el termòmetre amb valors entre els 36 i 38 graus arreu de les illes i fins als 40 al nord de Mallorca, on destaca la vista taronja actiu per temperatures elevades. Els valors més elevats, concretament, es donaran de cap al nord de cada una de les illes a causa del vent que bufa moderat de component sud. També destaca els avisos grocs actius per cops de fins a 80 km hora. Cap al capvespre el cel es tornarà a anar tapant progressivament, però no serà fins a darreres hores d'avui i la matinada de demà quan el solc arribarà a passar per damunt de l'arxipèlag i amb ell arribaran les tempestes. Seran nuclis de precipitació que es formaran dins la mà i que podrien tocar terra. Si finalment ho fan, es preveu que venguin associats a ratxes de vent fortes de fins a 100 km hora. També destaca l'avís per rissagues a Menorca. Per tant, haurem d'estar molt pendents de l'evolució de la situació durant les pròximes hores.
Tot d'una en parlant. Primer, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 20 d'agost. Bernat Nadal és el control tècnic titulars. L'Ajuntament d'Eivissa ha avançat 3 setmanes la neteja de tots els torrents urbans del municipi susceptibles de negar-se en previsió de les pluges que hi puguin arribar pròximament. Enric Hernández, bon dia.
Bon dia. El darrer a netejar-se avui mateix ha estat el torrent de Sa Llavanera. L'avinguda 8 d'agost va ser un dels punts crítics a la Dana de l'any passat, el que va provocar la inundació de soterranis com el de l'edifici Brissol. Les illes Pitiüses entraran a partir de les 6 de l'hora baixa en avís taronja per tempestes i pluges.
Avui també destacam que la criminalitat puja un 8,6% a les Balears durant el primer trimestre de l'any, empesa per un fort increment a Mallorca. Clàudia Mallia, bon dia.
Bon dia. Les dades d'interior mostren realitats oposades. Els delictes es disparen gairebé un 30% a Inca, mentre que davallen a Menorca i Formentera.
Més turistes, però menys beneficis al comerç local. A Fedeco, alerta de caiguda de facturació de fins al 15% aquest estiu a Mallorca.
La patronal apunta a l'alt cost dels transports i l'allotjament com a causa de la davallada, mentre que Pimeco es mostra prudent i demana esperar a final de setembre per tenir dades tancades.
Mentrestant, els restauradors del port de Ciutadella diuen que no poden més. Durant els darrers 10 dies han patit 3 talls de llum en ple servei de sopars. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. Els talls es produeixen en plena temporada. Els propietaris dels establiments del port es queixen de la lentitud de reacció de la companyia elèctrica i donar molt mala imatge als negocis afectats, no només pel perjudici econòmic, sinó també per la part reputacional. Aquest dimecres, diversos operaris feien feina a la zona per solucionar els problemes.
I desallotgen sense incidents la platja del Trampolín a Ceuta, on s'allotjaven fins a 5.000 persones migrants des de l'arribada massiva de juliol.
El govern central i l'autonòmic acorden traslladar-los a zones d'acollida, mentre el president Juan Jesús Vives critica que encara no hi hagi dades oficials de quants en queden a la ciutat.
I en els esports, en futbol, tècnics de la Lliga han inspeccionat l'estadi Nuevo Los Cárdenes de Granada per garantir-ne la seguretat en vista el partit de dilluns contra el Mallorca. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Els tècnics de la Lliga ja han partit de l'estadi Los Cárdenes i no han fet declaracions. Segons ha pogut saber Canal Sur Ràdio, la grada supletòria de l'estadi en principi no presentarien danys que comprometessin en aquest cas a la seguretat. De moment no hi ha res oficial fins ara. L'AU d'Eivissa ha guanyat per 1-2 el partit amistós disputat contra l'Osasuna Promeses en gol del Lava i Yoldi. El bàsquet Menorca ha fitxat l'ala pivot Noah Allen, procedent del Gonzaga University, i el regatista mallorquí Nico Palou, del Real Club Nàutic de Palma, s'ha proclamat campió del món sud de 7 i subcampió absolut de la classe Ilka 6 a terres de Dinamarca. Arus.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i sis minuts. Banyalbufar, a Mallorca, ha estat la segona localitat del país amb la nit més càlida, amb 32 graus, només per darrere de Pego, Alacant, on s'han superat els 33 de mínima. No han estat casos puntuals, de fet, s'han registrat matinades infernals, és el terme que s'utilitza per denominar les nits amb mínimes per damunt dels 30 graus a molts indrets de l'arxipèlag. Una calorada que no ha minvat, tot i el canvi de temps, com deien, que pateixen avui les illes, en avís per pluges, tempestes, vent i mala mà. De fet, al nord i nord-est de Mallorca es pot arriba avui als 39 graus.
A aquesta hora, l'AEMET ha elevat a taronja l'alerta per pluges fortes i tempestes a totes les illes, a Mallorca i a Menorca, a partir de les 8 del vespre i les Pitiuses a partir de les 6. Manté en groc l'avís per fenòmens costaners i vent, amb ràfegues perquè poden arribar als 80 km per hora. A Menorca, risc groc de rissaga, amb oscil·lacions de l'aigua de fins a 0,7 metres. El mal temps es mantindrà les pròximes hores, fins i tot demà, segons ha confirmat el portaveu adjunt de l'AEMET, Jorge Rodríguez, en una entrevista a l'Informatiu Matí.
A partir d'esta tarde, por la noche y durante la madrugada de mañana tendremos algunas tormentas acompañadas, debido a una vaguada que significa que tenemos un aire frío en altura que favorece que tengamos esta situación convectiva.
I de les conseqüències del mal temps ja es noten a zones com Punta Prima, a Menorca. Cristina Tomàs.
Sí, en aquests moments hi ha actius dos avisos grocs, un per altes temperatures amb màximes de fins a 38 graus i un altre per fenòmens costaners amb ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. De moment, aquest canvi de temps no ha provocat incidències destacables a Menorca, però sí ha canviat l'estampa d'un dia d'agost com avui, a una zona tan turística com, per exemple, Punta Prima. El vent i la mala mar han obligat a suspendre activitats de mar, com, per exemple, els lloguers de caiacs, i també s'ha ajornat a dissabte la travessa entre Silla de l'Aire i Punta Prima, que estava prevista per avui capvespre. I atenció, perquè la situació empitjora a partir de les 6 del capvespre. S'activa l'avís groc per rissagues de fins a 70 centímetres i també dos avisos taronges per pluges i un altre per tempestes amb perill important. Per tant, a partir de les 8 del capvespre i fins a la matinada, Menorca arribarà a tenir actius 5 avisos simultàniament per mal temps, i es demana molta precaució, especialment a les zones de costa.
I les illes Pitiuses entraran a partir de les 6 de la tarda en avís taronja per tempestes i pluges. A Eivissa, de fet, l'Ajuntament de Vila ha avançat 3 setmanes la neteja de tots els torrents urbans del municipi susceptibles de negar-se en previsió de les pluges que hi puguin arribar pròximament. En Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El darrer a netejar-se ahir mateix va estar el torrent de Sallavanera, que es va desbordar la passada d'Anna. Jordi Cribé és el regidor de gestió ambiental de la capital eivissenca.
La meteorologia està molt estranya. De fet, avui estem amb alerta groga, ja sigui de vent, ja sigui de tempestes, i no volem que ens agafi el toro, com es diu, perquè no volem inundacions com les que va haver-hi la Dana de l'any passat, no? I el que hem de fer és intentar minimitzar aquesta problemàtica.
També a Eivissa, el mal temps s'ha deixat un veler de 12 metres d'eslora encallat a les roques del moll nou que hi ha a l'entrada del port de Sant Antoni de Portmany. Els tripulants l'han evacuat a temps i sense danys personals.
La quilla de l'embarcació copejava contra els baixos de les roques del Pantalà. Ara caldrà retirar-la a temps perquè no acabi desfeta contra les roques.
I a Palma, la policia local no ha activat de moment l'anomenada Operació Nígul, que es posa en marxa quan turistes i residents canvien la platja per la ciutat quan hi ha mal temps. Un operatiu que consisteix, per exemple, a reforçar el nombre d'agents en els punts on hi pot haver més concentració de gent o de trànsit per evitar retencions. A aquesta hora, però, la policia confirma que la situació està tranquil·la. Neus Pericàs, centre de Palma. Bon dia.
Bon dia. Tot i no haver-se posat en marxa l'operació Nígul, l'Ajuntament de Palma sí que ha activat l'alerta taronja per previsió de fortes ratxes de vent i de temporal marítim. A partir d'avui a les 3 es tancaran els parcs de Bellver, de Sarriera i de Can Terrés, i a partir de les 6 també es tancarà el passeig marítim. Ara mateix, tot i no haver-hi una gran concentració de gent a la ciutat, sí que han pogut trobar qui ha pogut canviar la platja per al patrimoni cultural.
Bueno, perquè volíem veure una mica la ciutat, perquè diuen que és bastant bonica.
Heu escoltat en Àlex de Barcelona, que acaba d'arribar a la ciutat i esperem que li agradi ben molt. També aquesta turista de Baviera, que diu normalment està serenal, però avui era el dia perfecte per fer altres plans.
We stay normally at the El Arial, so we wanted to have one day in Palma. That it is cloudy, it's very perfect. Just to look around a little bit to, feel how the people are, how relaxed it is here, and a little bit in the shops.
Veure la ciutat, saber com és la gent i sentir com de tranquil és tot. Aquests són els seus plans per avui. I també hem pogut parlar amb aquesta mare que ha vengut de Venezuela a veure la seva filla que viu a Solla i, segons han dit, avui que el sol no pica tant és un bon dia per veure el patrimoni de Palma.
Sí, es por eso estoy aquí, pues estoy de vacaciones, viendo a mi hija.
Encima con un día muy nublado, más que todo un poco de llovizna, un poco de gotas. Y la mañana no estaba para ir a la playa.
¿Qué conozca?
La catedral, el casco antiguo, más que todo eso. Caminar un poco, ya que el sol no está tan fuerte el día de hoy.
S'avisa a la ciutadania que el programa Patis Obert també queda suspès fins a nou avís i es demana a la ciutadania extremar les mesures de precaució davant aquesta alerta taronja.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:12. Com dèiem, el canvi de temps no es tradueix en un descens de la temperatura i no només nocturna. Durant el dia, les illes estan en avís en groc per calor, taronja en el nord i nord-est de Mallorca, on el mercuri es pot enfilar fins als 39 graus i, a més, la probabilitat que ho faci és alta, de fins al 70%.
Aquesta nit ha estat infernal a Mallorca, municipis com Banyalbufar, on s'ha arribat als 33 graus, al Port de Solla, on s'han registrat 32, i Escorca-Lluc, amb 30. A les Pitiuses, el mercuri tampoc no ha baixat als 30 graus, a Sant Antoni, Formentera i Eivissa. En general, la nit ha estat molt càlida a tot l'arxipèlag, amb valors propis d'una matinada tòrrida, amb mínimes per damunt dels 25 graus. De fet, el portaveu adjunt de l'EMET ha ironitzat sobre el fet que gairebé no queden adjectius per descriure la situació anòmala que vivim.
Ja pràcticament se nos acaban los adjetivos, ¿no? Porque tenemos noche tropical por encima de 20 grados, noche tórrida por encima de 25 grados y en algunos casos hasta se denomina noche infernal, cuando la mínima está por encima de 30 grados.
Amb aquesta calorada s'ha activat l'avís vermell per risc d'incendis forestals. L'Ivanar recorda que qualsevol imprudència pot acabar en catàstrofe. De fet, aquesta matinada ja s'han registrat una Formentera que, per sort, ha estat apagat a temps. Els bombers han apaivagat l'incendi a la carretera del Pilar de la Mola. D'haver les 5 de la nit, el foc ha cremat molt poc, només 70 metres quadrats de vegetació.
Un dels municipis de les Balears que ha sofert aquestes elevades temperatures és el Port de Solla, amb una nit de calor extrema que ha causat una mínima de fins als 31 graus. Els residents veuen amb preocupació que aquesta calor pugui dur fortes precipitacions. Lluís Hernández.
Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, aquest mes de juliol ha estat el més càlid a les Balears d'ençà que hi ha registres, amb una temperatura mitjana de 28 graus, 2,9 graus per damunt de la mitjana climàtica. Els veïnats del port de Sóller esperen que aquesta tòrrida calor marxi el més aviat possible, alguns amb intranquil·litat per si es repeteix una dana com la que el 2024 va causar greus inundacions.
Molt malament, perquè gairebé ni no podem pegar avui.
Sí, i sobretot avui. Avui estem a 6 i mitja de matí i estem a 30 i pico de graus.
Nosaltres amb el ventilador tot el vespre. La dana que se diu que ve ara, pues sí que preocupa un poc perquè quan plou, pues plou el que deia malament.
A part de les 19 nits tòrrides del port de Sóller, aquest mes, Capdepera en va registrar el juliol 26, un rècord des del 1989, mentre que Banyalbufar foren 18 nits i Palma 14.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:15, obrim ara plana de successos, perquè avui han sabut que l'home que demanava l'ingrés a un centre penitenciari davant el jutjat de Manacor tenia antecedents penals i també una condemna anterior per homicidi dolós.
L'home de 61 anys havia estat condemnat a 17 anys de presó per cometre un assassinat a Catalunya. A més, també té antecedents a Mallorca per robatori, violència de gènere i amenaces. Recordem que l'home va entrar ahir dimecres a la presó perquè va confessar que havia estat cercant la seva exparella, a qui volia matar.
Avui, precisament, vos contam les dades del balanç de criminalitat corresponent al primer trimestre d'enguany. En el conjunt de les illes augmenten un 8,6% les infraccions penals registrades. Si ho miram per illes, on més augmenten és a Mallorca, ho fan un 11,6%, i a Eivissa pugen un 1,7%. Per contra, la criminalitat davalla un 9,4% a Formentera i a Menorca cau un 10,5%.
Aquestes dades del Ministeri de l'Interior compten aquelles capitals i localitats de més de 20.000 habitants. En aquest sentit, els indrets on més augmenta la criminalitat és a Inca, en gairebé un 30%, al Codi Llucmajor, Mallorca, i a Sant Josep, a Eivissa, en canvi, on més de Valle de Santa Eulària, gairebé un 8%, també baixa tant de Ciutadella com a Mol, voltant d'un 6,5%, i a Manacor, un 1,7%.
I més qüestions, perquè l'Ajuntament d'Eivissa creu que l'incendi d'ahir d'un infrahabitatge a l'espai natural de Ses Feixes de Vila demostra que cal entrar en aquest terreny i fer-lo net. La propietat argumenta que no pot fer-ho perquè hi viuen ocupes. Ens ho conta David Ventura.
L'Ajuntament creu que no hi ha excusa per no intervenir en un espai natural degradat que els darrers mesos s'ha convertit en refugi per a desenes de persones sense sostre. La propietat no ho ha fet i ha presentat al·legacions. Jordi Gribé, regidor de gestió ambiental de l'Ajuntament d'Eivissa.
Perquè hi ha un perill, sobretot d'incendis, com hem vist, perill de contaminació, perill d'infeccions, perill de tot tipus, i vam presentar les pertinents al·legacions, ja s'ha acabat el pla d'al·legacions, ara l'Ajuntament els contestarà.
I la resposta de l'Ajuntament serà desestimar-les. L'informe jurídic estarà enllestit en pocs dies. La passa següent serà anar als tribunals.
I el següent pas és anar al jutjat per demanar entrar, fer net, fer el desnonament i fer-ho de manera subsidiària. Nosaltres seguim endavant amb el procediment. No podem, no volem que sigui una manera de viure així com estan, però és que a més és un perill per ells mateixos i per a la resta de ciutadans i els veïns que hi ha al voltant.
L'entrada al solar serà amb el vistiplau del jutjat, probablement d'aquí a uns mesos.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltar l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
dia més hem de parlar de la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí s'ha completat sense incidències el desallotjament de la platja del Trampolín, on s'estima que hi quedaven entre 3.500 i 5.000 persones migrants d'ençà de l'arribada massiva a finals de juliol. Ara se les ha traslladat a dues de les quatre zones d'acollida habilitades a la ciutat autònoma, després de l'acord assolit entre l'executiu central i el govern de Ceuta.
Hi ha habilitades 1.800 places, 300 més del que es va anunciar inicialment, tot i que es preveu ampliar-les a mesura que avancin les tasques d'adequació dels espais. Així ho ha explicat la ministra de Migracions, Elma Saiz, des de la delegació del govern a Ceuta.
És la punta de l'iceberg de los recursos temporales de acogida a atención humanitaria. Tras la reunión con el presidente Vivas, el compromiso era 1.500 places de manera inminente y les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando, va a continuar y en los próximos días seguiremos haciendo, bueno, pues estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, titlla la crisi migratòria d'invasió i insisteix que totes les persones migrants siguin retornades al Marroc i que es recuperi la normalitat a la ciutat autònoma.
Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad. Ceuta necesita recuperar la Ceuta que añoramos los ceutíes de hace 21 días. Y el Estado tiene capacidades y medios suficientes para lograrlo. Y que lo haga. Todas aquellas personas que entraron vulnerando la integridad territorial de España tienen que salir por donde entraron.
Vives lamenta que 21 dies després de l'arribada massiva encara no hi hagi dades oficials de quantes persones continuen a la ciutat autònoma. El president ceutí xifra entre 25 i 30 els expedients de devolució diaris.
Tot plegat mentre l'executiu central prepara el trasllat urgent a la península de 500 nines que continuen a Ceuta. És una iniciativa que continua aixecant discrepàncies polítiques.
El Partit Popular insisteix, tal com ho fa el president ceutí, en que es retornin al Marroc totes les persones migrants, també els menors, que varen travessar la frontera. És la vicesecretària del PP, Carmen Fúnez.
Si el gobierno hubiese protegido nuestras fronteras, en este momento no estaríamos hablando de esta situación y es el gobierno el que tiene que dar respuesta a esta cuestión. El ministro Marlaska lo dijo, el ministro Álvarez lo dijo, la ministra de Defensa Robles lo ha dicho. Todos los que entraron de manera ilegal en nuestro país volverán a su país y a eso es a lo que nos remitimos nosotros.
Mentrestant, els socialistes recriminen que això trencaria amb la legalitat i mantenen que la prioritat és vetllar pels menors. És el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Las niñas que están ahora en Ceuta tienen que tener un tratamiento singularizado. Hay que darle importancia al menor, a los derechos de los menores, que están muy por encima del interés superior del menor, está muy por encima del interés del Partido Popular electoral.
D'altra banda, el Partit Popular ha anunciat que recorrerà al Tribunal Suprem després de la negativa de diversos ministres a comparèixer al Senat per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta.
Aquí a les Balears, el Consell de Mallorca espera tancar la compra de la finca de Calardiaca a Palma els pròxims mesos. De fet, ja planifica les obres que durà a terme per reformar un edifici on s'atenen persones en situació de vulnerabilitat social.
El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, assegura que l'expedient que es va iniciar fa més d'un any continua obert encara que les negociacions en la propietat estan ben encaminades. Tot i que no especifica quan es podria formalitzar l'adquisició, es mostra convençut que serà abans d'acabar l'any.
És un immoble que es necesario que esté en manos del Consell de Mallorca porque requiere de una serie de obras de mejora y de inversión que obviamente al no ser nosotros los propietarios no podemos hacer y que si queremos continuar con esta dignificación de los servicios de inclusión social pues la adquisición de Calardiaca pues es un elemento esencial y la posterior digamos reforma integral de este inmueble referente en la atención residencial a colectivos vulnerables.
El procés es remunta a finals de l'abril del 2025, quan l'associació Refugi va comunicar la intenció de tancar les instal·lacions que tenien en una part de Calardiaca, on tenien una vintena de persones en situació d'exclusió.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:23, amb més qüestions. La Federació d'Associacions Empresarials de Comerç de les Balears alerta que l'increment de l'activitat turística no es tradueix en un augment de les vendes en el petit i mitjà comerç.
Segons Afedeca, una part significativa dels establiments comercials de Mallorca ha registrat aquest estiu descensos en la facturació que oscil·len entre el 10 i el 15% en comparació amb el 2025, tot i les bones xifres pel que fa a l'arribada de visitants. Des de la Federació insisteixen que no es tracta de qüestionar el paper del turisme, sinó d'entendre com canvia el comportament del visitant i com es distribueix la despesa durant la seva estada a les illes. En aquest sentit, Afedeco assenyala l'increment del cost de les vacances, sobretot en transport i allotjament. Pedro Miró n'és el vicepresident.
Què sucede? Que para el resto de posibilidades de oferta complementaria que hay en Mallorca, queda menos dinero para poderse gastar. Conclusión, los restaurantes trabajan pero menos, los bares trabajan pero menos, los comercios trabajan pero menos. Entonces, ¿qué pasa? Estadísticamente ahora en este momento hay una bajada de ventas, según la zona, de un 10 a un 15%. Hay zonas que la bajada es superior.
La federació proposa crear indicadors específics que permetin conèixer de manera periòdica com es distribueix la despesa turística entre els diferents sectors econòmics i, sobretot, quina és l'evolució pel que fa a la destinada al comerç local.
Mentrestant, l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca es mostra prudent i diu que espera que acabi la temporada per donar les xifres exactes.
Unes xifres que Pimeco detallarà a final de setembre. De moment, segons la percepció dels associats, la baixada de les vendes depèn del sector i això no passa en tots. També hi ha altres factors com les zones on es troben els comerços o les altes temperatures que s'han registrat aquest estiu. Carolina Domingo n'és la presidenta.
Alguns han igualat el mes de juliol, el mes de maig i juny els van anar bé, el mes de juliol han davallat una miqueta, trauen aquesta calor tan extrema que estem patint aquest estiu, perquè les hores puntuals de sol i de calor, els carrers estaven buits. I ens ho diuen, no?, que això noten que ha sigut un perjudici a l'hora d'anar a fer compres.
Com dèiem, una vegada acabi la temporada, Pimeco farà una valoració i donarà les xifres concretes.
I el preu del gasoil B que empren els vaixells i barques de pesca s'ha duplicat des del passat mes de gener. De fet, les Balears i la Comunitat Valenciana són els llocs on els pescadors paguen el combustible més car de tot l'estat.
En Julen omplia el dipòsit de la seva barca el passat mes de gener i costava poc més de 500 euros. Ara costa el doble. I és que el cost del gasoil B que empren els pescadors ha passat de costar 65 cèntims a 1 euro amb 22 cèntims, un preu que en qualque moment ha arribat a l'euro amb 40 cèntims.
Nosotros gastamos mucho gasoil, vamos bastante lejos a las pesqueras que tenemos y, claro, hace que sea casi inasumible poder hacer nuestro trabajo.
Amb una situació similar es troba en Àngel, que ha reduït el nombre de sortides a la mà per estalviar combustible.
Cuando vemos que no se puede, tendremos que amarrar. Es que ya amarramos, muchos días amarramos. Amarramos porque no queremos salir para no gastar el gasoil.
La Federació de Confraries de Pescadors de les Balears assenyala que sense ajuts es fa molt difícil continuar. Domingo Bonnin és el president.
Sortim a la mà no a pèrdues, perquè encara hi ha un marge, però com això s'hagués quipullant, en el moment que se surti a pèrdues, no importarà convocar mobilitzacions que el sector durarà de per si. Sortir per pèrdua de bombers és absurdo.
Els pescadors confien que el govern central obri aviat el termini per sol·licitar els ajuts, ja que de moment assumeixen de la seva butxaca l'increment de preus, una situació que asseguren és insostenible.
I els restauradors del port de Ciutadella diuen que no poden més. Durant els darrers 10 dies han patit 3 talls de llum amb la servei de sopars. Endesa, la companyia, fa feines per millorar el servei i diu que abordarà la situació amb el Consell de Menorca els propers dies. Ens ho conta Cristina Tomàs.
Els talls de subministrament elèctric són en hora punta els vespres de més feina en temporada alta. Els restauradors diuen que hi ha clients que no s'ho prenen bé perquè no ho entenen. Una situació que ve de lluny, segons Josep Caules, propietari del restaurant Café Balear.
Hi ha hagut de passar 6 anys perquè hi hagi ara aquesta mobilització, perquè són els 9 d'enguany. Enguany es ve que hi ha més calor, hi ha més estrès tèrmic, segurament més gent que va afegint maquinària, però això no és d'ara. Això ara ha estat segut que fa esgot, però això fa anys que succeeix.
Els propietaris dels establiments del port es queixen de la lentitud de reacció de la companyia elèctrica i d'una molt mala imatge als negocis afectats, no només pel perjudici econòmic, sinó també per la reputació que asseguren també queda molt malmesa. Sentim José Bosch, president de la restauració de Caem Menorca.
Hi ha pèrdues econòmiques, hi ha pèrdues de gènere i, sobretot, s'imatge. No podem donar aquesta imatge al mes d'agost, que quedi un restaurant o tota una zona de restaurants sense llum tres vegades en tan poc temps.
Aquest dijous, diversos operaris feien feina a la zona per solucionar els problemes. Endesa assegura que el motiu de les avaries és l'onada de calor sostinguda dia i nit que fa patir les infraestructures. Altres feines s'iniciaran en acabar la temporada i es preveu una pròxima reunió entre la companyia i el Consell de Menorca per abordar la situació.
I bones notícies, la investigació contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que la seva vacuna personalitzada contra aquest càncer ha assolit els objectius principals d'un assaig clínic de fase 3.
Ara bé, les companyies encara no han publicat les dades completes de l'assaig i insisteixen que cal esperar abans de saber quan podrà arribar als hospitals i si el tractament arribarà a convertir-se en una teràpia habitual.
Són les 2:30, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 20 d'agost. Les Balears afronten avui un canvi de temps atípic marcat per un còctel de pluges, vent i temperatures extremes. L'EMET ha elevat a taronja l'avís a totes les illes davant la previsió de tempestes en ratxes de vent que poden arribar als 80 km per hora. A Menorca, a més, es preveuen rissagues.
Tanmateix, la calor de moment no afluixa. Al nord i nord-est de Mallorca també estan en avís taronja amb màximes que poden arribar avui als 40 graus. Venim, de fet, d'una nit infernal en la qual punts com Banyalbufar no han baixat dels 33 graus de mínima. Una calorada que manté l'avís vermell per risc d'incendis forestals. De moment, però, la jornada transcorre sense incidents greus.
Mentrestant, l'Ajuntament d'Eivissa ha avançat 3 setmanes en la neteja de tots els torrents urbans del municipi susceptibles de negar-se en previsió de les pluges que hi puguin arribar pròximament.
El darrer a netejar-se avui mateix ha estat el torrent de Sa Llavanera. Aquest va ser un dels punts crítics a la Dana de l'any passat, el que va provocar la inundació de tota l'avinguda 8 d'agost.
Avui també vos contam que la criminalitat puja un 8,6% a les Balears durant el primer trimestre de l'any, en pesar per un fort increment a Mallorca.
Les dades d'interior mostren realitats oposades. Els delictes es disparen gairebé un 30% a Inca, mentre que davallen a Menorca i Formentera.
Més turistes, però menys beneficis al comerç local. A Fedeco, alerta de caigudes de facturació de fins al 15% aquest estiu a Mallorca.
La patronal apunta a l'alt cost dels transports i l'allotjament com a causa de la davallada, mentre que Pimeco es mostra prudent i demana esperar a final de setembre per tenir dades tancades.
Per part seva, els restauradors del port de Ciutadella diuen que no poden més. Durant els darrers 10 dies han patit 3 talls de llum en ple servei de sopars.
Els talls es produeixen en plena temporada. Els propietaris dels establiments del port es queixen de la lentitud de reacció de la companyia elèctrica i donar molt mala imatge als negocis afectats, no només pel perjudici econòmic, sinó també per la part reputacional.
I desallotgen sense incidents la platja del Trampolí a Ceuta, on s'allotjaven fins a 5.000 persones migrants des de l'arribada massiva de juliol.
El govern central i l'autonòmic acorden traslladar-los a zones d'acollida, mentre el president saudí Juan Jesús Vives critica que encara no hi hagi dades oficials de quants en queden a la ciutat.
Són les 2:32.
Informatiu migdia. Esports.
I en els esports avui coneixerem com es troba l'estadi de los Cármenes en vista al partit de dilluns Granada-Mallorca i també sentirem l'opinió del migcampista de l'equip vermell, Antonio Roca, que avui al programa Esports 3 ha declarat sentir-se optimista amb l'actual plantilla perquè, ha dit, tenim un equipàs. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Així és, això és el que ha dit Antonio Roca, titulant el partit contra el Valladolid, extrem, que arriba cedit de l'Espanyol i que ha causat bones sensacions en aquest inici de curs. L'escoltarem d'aquí un instant, però abans vos comento. Tècnic de la Liga han inspeccionat l'estadi Los Cármenes avui de matí per decidir si finalment es podrà jugar dilluns al partit de Lliga Granada-Real Mallorca. El terratrèmols i les rèpliques han fet que se'n qüestioni la seguretat. Els tècnics de la Liga han partit ja de Los Cármenes sense fer declaracions. Segons els companys de Canal Sur Ràdio, la graderia supletòria de l'estadi Los Cármenes en principi no presenten danys que puguin comprometre la seguretat. Aquesta és la darrera hora. N'estarem pendent del que digui la Liga al llarg de les pròximes hores. I mentrestant, com comentàvem, el Real Mallorca continua preparant el partit a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Antonio Roca està protagonista avui a Esportres. L'extrem català demana prudència, però reconeix que són un equipàs.
Nosaltres hem d'estar centrats amb els peus a terra. És cert que tenim un equipàs. I jo des de fora ho veia i un cop arribat i comparteixo els entrenaments, és una barbaritat, els companys. Tots, des del primer a l'últim. Llavors, això sempre doncs, tindrem, anirem a cada camp i ens diran que som els, bueno, els que hem de guanyar, que hem de proposar, que hem de... però nosaltres hem de tenir peus a terra, hem d'afrontar cada partit a guanyar, com ha de ser, però amb els peus a terra, perquè aquí, com hem parlat abans, és una lliga molt llarga i molt difícil.
Antonio Roca explica el per què el va motivar baixar un escaló de l'Espanyol, que juga primera a segona, i acabar cedir còndic al Mallorca.
El fet de que pues, el Mallorca és un projecte guanyador, que vull venir aquí a guanyar molt i aconseguir l'objectiu i aportar el club on ha d'estar, primer de tot. I després l'altra cosa que pues, em va fer que fos un lloc ideal, crec, per mi és Luis, el míster, al final el conec, és el que em va fer debutar, ho he dit més d'un cop, i crec que la seva forma de jugar i el que vol, crec que pues, em va molt bé.
L'estrany català té clar que quin ha de ser el seu paper en el Real Mallorca. Acceptarà el que demani el míster Luis García Fernández.
Jo, com a extrem, potser n'hi ha un partit que em toca pues, atacar molt i potser n'hi ha un altre que em toca un lateral que és molt profund, que li haig de córrer a l'esquena i haig d'estar defensant més, pues, allà apretar els dents, a deixar-me tot per l'equip i a defensar perquè és el que toca aquell partit. Llavors, pel que el míster necessiti, sigui d'inici, sigui de suplent el que toqui.
I també ha valorat la feina a pilota aturada, recordant que el dos gols contra el Valladolid varen venir d'una falta directa i d'un corna.
Tenim jugadors que per sort doncs, ens donen molt en això i també hem de ser, pues, som superiors, et diria, en aquestes accions, llavors, i li hem de donar aquesta importància, llavors... Quan a vegades no, en el joc no aconsegueixes tantes avantatges, perquè al final també l'equip, l'altre equip pues, et posa les coses complicades, doncs estan pues, les característiques són el millor i més individual i el talent que et serveix per treure partits.
I s'ha d'anar partit a partit perquè serà una lliga de segona divisió molt llarga.
Serà una lliga superllarga, com dius, i ens hem de centrar en els petits objectius, no? Per exemple, ara dilluns, amb l'ambició de guanyar, hem de tenir aquesta ambició de guanyar cada cap de setmana, però a poc a poc amb el partit aquest primer de Granada, amb el cap posat allà, i sí que és cert que, com dius, serà una lliga superllarga on necessitarem tot de tots i crec que som capaços.
I pel que fa a la primera divisió, l'ex-mallorquinista Pablo Maffeo se'n va cedit al València. El lateral dret, actualment jugador de l'Olympiacos, ha quedat eliminat de la Champions amb el conjunt grec i sense gaire protagonisme. Aquestes han estat les seves paraules a l'arribada a València.
Yo vengo aquí a competir cada partido al máximo, vengo aquí a ayudar al equipo, vengo aquí a poder quedarme aquí, que para mí ahora a día de hoy ese es mi deseo, poder quedarme aquí el día de mañana.
La verdad que es un sueño, es un deseo desde hace mucho tiempo que se viene trabajando y bueno, yo desde que conozco la opción, obviamente, desde el primer día, pues deseando de venir.
El Real Madrid ha presentat Bernardo Silva, migcampista portuguès de 32 anys, arriba al Bernabéu lliure del Manchester City. Amb el conjunt angler va conquerir 19 títols, incloses 6 Premiers i una Champions. Ara, a Madrid, vol continuar omplint les seves vitrines. Bernardo Silva ha firmat un contracte per 2 temporades i lluirà el dorsal número 20 a la camiseta. I ahir es va disputar un partit de la primera jornada de Lliga en la victòria per 2-0 de l'Atleti de Madrid davant el Màlaga. Un d'aquestes dianes va ser de l'ex-mallorquinista Can Inlí d'una falta directa i un altre de falta directa d'Àlex Baena. Avui, a les 9 del vespre, Rayo Vallecano i Elabert disputaran a Butarque, al camp del Leganés, el primer enfrontament de la segona jornada. I el Barça va guanyar el darrer amistós de la pretemporada, el trofeu Joan Gamper, després d'imposar-se per 2-1 al Al-Ahly amb el gols de Hansa i Rafinha. L'UD Eivissa ha guanyat avui per 1-2 al Osasuna B en el darrer amistós a Terres Basques en gols de Lava i Joldi. El conjunt pitius tornarà demà a Eivissa per preparar el partit de dissabte a les 11 del matí contra el Mallorca B. La setmana que ve arrencarà la competició a la Primera Federació i el conjunt que entrena Raúl Llona debutarà a Antequera. En gimnàstica artística a Espanya amb el mallorquí Nicolau Mir es queda fora de les medalles per l'europeu, però es classifica pel Mundial de Rotterdam. No va ser un bon dia pel gimnasta del Xelska i capità de l'equip espanyol, que en diferents exercicis que va realitzar va quedar mal classificat. En bàsquet, a la primera FEP, el bàsquet menor que ha fitxat l'ala pivot de 24 anys i 2 metres d'alçada, Noah Hallam, procedent del Gonzaga University dels Estats Units. Escoltant Javi Zamora, tècnic del conjunt menorquí, parla d'aquesta nova incorporació.
Noah es un jugador que nos va a aportar mucha energía, músculo y un motor de élite que le permite aportar en ambos lados de la pista. Es un gran trabajador y un jugador con un espíritu y una personalidad excepcional que tendrá un gran impacto en el vestuario. Viene de un programa puntero en el básquet americano y estoy convencido de que tendrá una carrera de éxito en Europa. Espero que Menorca pueda ayudarle en ello.
I pel que fa a un altre representant balear de la categoria, el Figui Mallorca, el conjunt mallorquí no començarà la pretemporada fins setembre. Tot i així, algun dels seus jugadors, com l'escorta Sergi Huguet i el pivot Ossi Cerdà, ja s'entrenen en sessió de tecnificació sota les ordres del tècnic Rubén Escales. Escoltam els dos jugadors.
Amb moltíssima ganes ja de que arribi el dia que comencem i també intentar arribar a la millor forma possible, tant físicament a un bon nivell, però també descansats, mentalment i tècnicament igual, que en el final és l'únic objectiu de l'estiu, haver millorat i arribar al millor punt.
Quasi des que se va anunciar, m'estic morint per començar ja la pretemporada, començar a conèixer els nous companys, a Àlex en persona, ja, i amb moltes ganes ja.
Per va mare de tenis, Rafa Jodar s'acomiada del Masters 1000 de Cincinnati al 8 de final, després de perdre en 3-7, 6-4, 6-7 i 3-6 davant Flavio Cobolli. I això que a la primera mànega el madrileny ha aconseguit dominar l'italià. El segon set està molt ajustat. Fins i tot l'espanyol ha tingut dues pilotes de partit, però se li ha escapat el tiebreak. El tercer s'ha vist el madrileny més imprecís i cansat i ha acabat claudicant davant Cobolli en un partit que ha durat 2 hores i mitja. El pròxim repte de Rafa Jodar serà el tercer Grand Slam de la temporada, el US Open. El darrer ja, el quart Grand Slam, volien dir. Des de dissabte fins diumenge que ve, la Badia de Palma acollirà l'edició número 62 del Gran Dia de la Vela que s'ha presentat avui. Enguany hi participaran més de 500 regatistes i més de 400 embarcacions, tant de les Balears com d'altres comunitats autònomes. La competició es dividirà en dues fases i reunirà 9 classes de d'òptimis i fins a creuers, passant per olímpiques com l'Icofoil o l'Icofoil Abril Casis. Sentim el president del Club Nàutic de Serenal, José Ramón Picó.
Ja quan varen celebrar 60 anys varen fer una gran festa. Crec que va ser un honor per nosaltres per arribar a aquesta xifra. I bueno, ja han passat 2 anys més i seguim allà i en xifres absolutes cresquent. És a dir, no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. És a dir, que la gent de fora vol venir d'aquesta regata a Palma.
Merva, el regatista mallorquí Nico Palou del Reial Club Nàutic de Palma, s'ha proclamat campió del món sud de 7 i subcampió absolut de la classe Ilka 6 Aros a Dinamarca. El sentim.
Bastante contento con el resultado. Ha sido una semana complicada, mucho frío, condiciones muy complicadas que no habíamos tenido en todo el año.
I el Real Club Nàutic Port de Pollença ultima els preparatius per a una nova edició del trofeu Cormorant que disputarà des d'avui fins al 22 d'agost a les Badies de Pollença i Alcúdia. La competició, una de les cites de referència del calendari nàutic del nord de Mallorca, reunirà enguany a una flota propera al mig centenar d'embarcacions entre les distintes classes participants. I aquest diumenge a les 7:30 de vora baixa tindrà lloc la 41a edició Cursa Sant Bartomeu i 11a Marxa Nòrdica de Cap de Pere. La cursa popular i la marxa nòrdica té una distància aproximada de 6 quilòmetres en sortida i arribada a la plaça de l'Orient de Cap de Pere. Un circuit que discorre pel carrers i voltant del nucli urbà combinant l'encant del poble amb un traçat dinàmic i accessible per a tots els nivells. Sentim a la regió de l'Esports i Turisme de l'Ajuntament de Cap de Pere, Mireia Ferrer.
Aquests darrers anys el recorregut s'ha mantingut, són uns 6 quilòmetres, i, bueno, no sé si la fa especial o no, però si per algo és conegut a la cursa de Sant Bartomeu és per, com diuen, un rompre cames, sí. Perquè al final Cap de Pere, si algo tenim, són costes.
Sí, sí, sí.
Per arribar a la plaça de l'Orient, sí o sí, sigui cap en el costat que sigui recorregut, és que hi ha qualque costa dura que s'ha de fer i jo crec que això fa un poc un repte per tothom que la corre.
Les curses infantils es disputaran a la mateixa plaça de l'Orient i els carrers que l'envolten en un espai segur i festiu, pensat especialment per als més petits.
Gràcies, Toni Fuster. Fins aquí la informació esportiva. Són les 2:45. Fem una pausa i continuem.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Fora de les Balears, Granada tracta de recuperar la normalitat després de la sèrie sísmica que des de dissabte sacseja la ciutat. Aquesta nit, però, s'han registrat 6 nous sismes, un d'ells de magnitud 3,4.
Tot i això, no s'han de lamentar danys personals ni desperfectes estructurals greus. Ja s'han inspeccionat més de 400 edificis mentre continuen les tasques de neteja i retirada de runes. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, també ha explicat que alguns veïns han hagut de ser desallotjats temporalment.
Tenemos 600 personas que están, lamentablemente han tenido que salir de sus hogares, que se están haciendo unas obras de urgencia para consolidar su, digamos, la seguridad de sus casas, que no tiene un problema de estructura, pero todavía se van a reforzar más y que creo que en un periodo cortísimo de tiempo, a lo largo del día de hoy, previsiblemente ya puedan volver a sus hogares.
Segons els experts, ha explicat Moreno, el moviment de les falles pot causar noves tremolors en les pròximes setmanes i per això diu que cal posar el focus en que els ciutadans aprenguin mesures d'autoprotecció.
Les possibilitats que se produeixi un fenomen sísmic similar a les Balears són baixes, tot i que ja se'n van registrar alguns al segle passat.
Segons el sismòleg de la Xarxa Sísmica Nacional, Carlos González, les illes tenen manco activitat sísmica. No obstant això, hi ha alguns precedents i ho atribueixen atribueix als terratrèmols que es produeixen a la zona d'Algèria. Són declaracions a l'informatiu Matí.
La zona d'Argelia tiene mucho más actividad sísmica, terremotos mucho más grandes, de magnitud 6,6, 6,7. Entonces, esos terremotos en Argelia están lo suficientemente cerca de Baleares como para que los sintáis de vez en cuando y además también pueden generar tsunami.
González també ha recordat que en cas de produir-se aquests fenòmens cal allunyar-se de zones on poden caure objectes, protegir-se i seguir les recomanacions de les autoritats.
D'altra banda, continuen les tasques d'extinció de l'incendi de les Hurdes. A Càceres s'espera una previsió meteorològica favorable per poder reduir la propagació de l'incendi. Més de 200 efectius i una vintena de mitjans aeris continuen treballant a la zona.
Els avenços en l'extinció han permès que veïns de tres municipis puguin tornar a casa, tot i que dos d'ells hauran de quedar confinats. Després de la segona reunió del SACOPI, la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, s'ha mostrat lleugerament optimista, tot i que indica que cal mantenir la prudència.
Han bajado las temperaturas, las condiciones de humedad son buenas, pero es verdad que también lo eran durante la noche y el incendio también tiene su propia meteorología y lo que tenemos es que ser optimistas y dejar trabajar a los profesionales.
El foc ja ha calcinat 4.800 hectàrees. D'altra banda, ha quedat controlat el risc a Castella i Lleó després que l'incendi saltés de la província de Càceres a la de Salamanca.
A l'exterior, Israel ha assassinat al Manco 9 persones a una comissaria de Gaza.
Altres 15 persones han resultat ferides. Segons les mateixes autoritats d'Israel, l'atac tenia com a objectiu posicions de grups armats terroristes en l'enclavament palestí.
I a Ucraïna, 15 persones han mort i 4 més han resultat ferides en un atac rus a la capital ucraïnesa aquesta matinada.
Els bombardejos s'han produït durant la matinada i han afectat edificis residencials de Kiev, un hospital infantil i una escola. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'atac massiu i assegura que Ucraïna no té una defensa balística suficient per combatre els míssils russos.
D'altra banda, Colòmbia ha elevat a 309 les persones mortes al terratrèmol de la setmana passada.
El darrer balanç recull més de 4.400 persones ferides i 260 que encara romanen desaparegudes. Pel que fa a danys materials, es calcula que hi ha 30.800 llars destruïdes i 152.000 malmeses.
I el govern iranià creu que darrere la guerra econòmica anunciada per Donald Trump hi ha una crisi interna als Estats Units.
Trump va anunciar una guerra econòmica i un aïllament sense precedents contra l'Iran i ha amenaçat amb sancions econòmiques tremendes a qualsevol país que proporcioni o permeti ajudes al règim dels ayatolàs.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tornem aquí a les Balears perquè la plataforma contra el trasllat del Mercat Nou d'Eivissa denuncia que l'operació urbanística posa en perill les cases de més de 40 famílies que viuen als 4 edificis del voltant. També diuen que els preocupa l'impacte que tindran aquestes obres. Ens ho conta Alberto Ferrer.
Vila projecta un edifici de 4 pisos amb 3 plantes subterrànies. Unes obres d'aquesta envergadura poden afectar els fonaments d'uns immobles dels anys 70. Per això aixecaran acte notarial de l'estat actual dels edificis per denunciar l'Ajuntament davant qualsevol dany. Pere Torres és el portaveu d'aquesta plataforma.
Estan tots molt preocupats per aquesta macroobra que volen fer. I estan buscant un notari perquè aixequi un acte de com estan els edificis actualment. Perquè si hi ha cap problema, després es pugui denunciar directament a l'Ajuntament.
Ja han recollit més de 800 firmes contra una operació urbanística encoberta, feta a tota pressa, diuen, i que inclou també un segon aparcament per més de 700 cotxes de vall actual mercat i connectat amb les 300 places del que es projecta mitjançant un túnel. L'Ajuntament diu que serà una gran zona verda, però no s'ho creuen.
Estic parlant de 700 places d'aparcaments aquí. Ara sí, dalt, una zona verda. Com volem fer una zona verda si baix hi haurà tres sota en els aparcaments?
El projecte del nou mercat es troba de nou en exposició pública després d'un error en la primera, quan es va ometre la memòria del projecte, que calcula uns ingressos de 200 milions d'euros en 40 anys per la futura concessionària.
Són les 2:52, temps ara per a la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Gairebé com una tradició més d'estiu, torna la Nit de l'Art a Felanitx. Quatre dies amb més de mig centenar de punts expositius i una vintena d'accions culturals i artístiques. Des de música a desfilada de moda, passant per dansa i contacontes. La festa, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Tindrà el punt àlgid demà, però a nit ja s'ha inaugurat una de les exposicions més destacades.
Parlem de la que cada any, i ja en fa tres, comissarien Neus Cortés i Sebastià Mascaró, i que es pot veure al convent de Sant Agustí. Enguany hi trobarem una obra del reconegut artista internacional Eugenio Ampudia. Ens ho explica Sebastià Mascaró.
El que faim és d'una obra de l'any 2000 que es diu El sueño de todo artista. I la iconografia mos parla de temes com el somni, el refugi, hi ha una mare de Déu morta damunt un llit, també, una urna. Llavors, tots aquests conceptes de resguard, de son i de possibilitat també van en relació amb la peça de l'obra de Eugenio Ampudia.
Són conceptes que troben, a més, el contrast, el diàleg, gràcies a l'espai que les acull. Un convent aturat en el temps, en un magnífic taló de fons que determina la intervenció d'aquests comissaris.
Es conserva talment com era. Llavors, ara mateix, evidentment, té com una espècie de cadència, jo sempre dic napolitana, sembla un temple, perquè necessita molta conservació, a més, que ja estan fent feina, però el manté tot l'originari. Llavors, això et dona una possibilitat, encara que aquesta obra tan solemne, de pa dorat, que barroc encara se manté quan entres, aquesta solemnitat, i això, doncs, evidentment, és una possibilitat, és una meravella.
Com dèiem, aquesta exposició del convent ja es pot veure des de nit passada i avui també obriran al públic altres dels espais, però serà demà, quan la Nit de l'Art llueixi amb tota la seva esplendor i la seva personalitat pròpia.
Jo reivindic moltíssim la part forana, llavors, perquè la part forana passen moltes coses i passen transversalment a molt de nivells. En el sentit de dir que, per exemple, la Nit de l'Art de Felanitx és molt eclèctica, cada poble té la seva pròpia Nit de l'Art. Hi ha, per exemple, pobles com a més, de qualque manera fan convocatòries, són com a més selectius. La Nit de l'Art de Felanitx és com a molt més punt i de qualque manera es fa amb aquell cap, gent amateur, gent professional, molta diversitat, moltíssima.
Deixa els ulls a casa i vine amb la mirada oberta és el lema de l'edició d'enguany en marxa fins diumenge.
Não sabe ninguém porque canto fado.
I de Felanitx a Maó, perquè el Teatre Principal ja té preparada la seva programació de tardor-hivern marcada per la celebració del 25è aniversari de la rehabilitació de l'edifici.
Hi haurà una vintena d'actuacions que inclouran circ, espectacles humorístics, també infantils, i la lírica, com sempre, també tindrà un espai, un paper destacat gràcies a la 56a edició de la temporada d'òpera i a la projecció de la Tavernera del Puerto. Altres protagonistes seran també el pianista Marco Mesquita Esquida i la cantant Lina, que escoltem de fons i que presentaran dia 30 d'octubre el seu disc O Fado. A destacar també el 16 d'octubre el concert benèfic a favor de l'associació Ela Balears, que organitza el pianista menorquí Kiev Portella. Amb el títol El piano de Beethoven, el pianista presentarà un programa que pren com a eix central el tercer concert per a piano d'aquest compositor, una obra marcada per la lluita, la superació i la força interior. Un missatge que completarà amb els ressons més romàntics i poètics de Chopin, Grieg, Rachmaninoff i Debussy.
Batiscafo monoplaça. Esteu focus a l'abisme.
I el Batiscafo Katiuskas s'ha inspirat en la decoració que ha guanyat la nit passada el concurs de decoració de carrer del barri de Gràcia de Barcelona.
Una festa major molt popular, i dona aquesta festa el muntatge dels veïnats de la plaça Rovira, que s'han inspirat en Antònia Font per crear una escenografia que submergeix els visitants en les profunditats marines, i ho fan a través de l'arquitectura i les cançons d'aquest disc. Enguany, per cert, celebra també el 20è aniversari. En aquesta edició hi han participat 23 carrers i places, a més de 52 balcons i portals, la qual cosa suposa un increment de la participació respecte de l'any passat. Institut Oceanogràfic, Batisca, Foca, Tiusques, fas un atles visionari.
I avui arribem a les 3 amb ànimos a parlar que el cap de cartell de Sanagratada.
Parlem de l'esdeveniment que demà tornarà a omplir la plaça del Mercat de Sa Pobla de música, cultura popular i oci autogestionat, amb beures a preus populars i menjar de la cooperativa poblera Utòpic Samarjal. A banda dels ànimos, Sanagratada també hi trobarem BAF, la ballada popular de Marjal en festa, Digi Xiscla i Frit i Digi Martins, tot a partir de les 8.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 20 d'agost. Tot l'arxipèlag en avís taronja per pluges i tempestes, i en avís en groc per altes temperatures i fenòmens costaners adversos. Saïna Morales, bon dia.
Bon dia. Ara mateix l'arxipèlag es troba enmig d'una massa d'aire càlid que bufa del sud i que farà que els termòmetres s'enfilin fins als 40 graus en alguns punts del nord i cadascuna de les illes. El que més preocupa és el vent, que arribarà a les ratxes de fins a 100 km per hora. Per mort d'aquesta situació, l'Ajuntament de Palma ha tancat els parcs de Bellver, de la Ribera, de Can Terrers, a partir d'ara, de les 3, i a les 6 tancarà també el passeig marítim. Aquesta situació també afecta el programa Patis Oberts, que quedarà suspès durant aquest episodi d'alerta. Unes tempestes que donaran pas a un descens de les temperatures serà a partir de demà, tot i que continuaran sent elevades.
A Menorca, a més de tots aquests avisos, també n'hi ha per rissagues. Hi ha risc de rissagues a l'illa. En dediques època de danes, i l'Ajuntament d'Eivissa ha avançat 3 setmanes la neteja de tots els torrents urbans del municipi susceptibles d'anegar-se.
El darrer a netejar-se avui mateix ha estat el torrent de Sa Llavanera. L'avinguda 8 d'agost va ser un dels punts crítics de la dana de l'any passat. Va provocar, recordem-ho, inundacions de soterranis. Jordi Gribé és el regidor de gestió ambiental de la capital eivissenca.
La meteorologia està molt estranya. De fet, avui estem amb alta groga, ja sigui de vent, ja sigui de tempestes, i no volem que ens agafi el toro, com es diu, perquè no volem inundacions com les que va haver-hi la dana de l'any passat, no? I el que hem de fer és intentar minimitzar aquesta problemàtica.
De moment continuen les temperatures elevades i amb afectacions a la xarxa elèctrica. A Ciutadella, els restauradors del port diuen que estan al límit.
Durant els darrers 10 dies han patit 3 talls de llum en ple servei de sopars i en plena temporada alta. Els propietaris dels establiments es queixen de la lentitud de reacció de la companyia elèctrica, que avui fa feina a la zona. José Bosch, que és el president de Restauració CAEP de Menorca, lamenta la imatge, la mala imatge, als negocis afectats.
Hi ha pèrdues econòmiques, hi ha pèrdues de gènere i, sobretot, s'imatge. No podem donar aquesta imatge al mes d'agost, que quedi un restaurant o tota una zona de restaurants sense llum tres vegades en tan poc temps.
També en plan econòmica, Fedeco alerta de caigudes de facturació de fins al 15% aquest estiu a Mallorca.
La patronal apunta l'alt cost del transport i de l'allotjament com a causa de la davallada, mentre que Pimeco es mostra prudent i demana esperar a final de setembre per tenir les dades tancades.
Avui també destacam que la criminalitat puja un 8,6% a les Balears durant el primer trimestre de l'any, empesa per un fort increment a Mallorca.
Això tot i que les dades del Ministeri de l'Interior mostren algunes realitats que són oposades. Els delictes es disparen gairebé un 30%, per exemple, a Inca, mentre que davallen a Menorca i també a Formentera.
I desallotgen sense incidents la platja del Trampolín a Ceuta, on encara hi havia entre 3.000 i 5.000 persones migrants des de l'arribada massiva de juliol.
El govern central i també l'autonòmic han acordat traslladar-los a zones d'acollida, mentre que el president de la ciutat autònoma critica que encara no hi ha dades oficials de quants en queden a Ceuta.
Amb aquest apunt arribarem a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 en ràdio, els butlletins, horaris de l'hora baixa i també l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Surada. Ara fem un tento.
Més informació a ib3notícies.com.